ràdio comença... Que no surti d'aquí. Amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí. El món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina l'actualitat que realment t'interessa amb el Que no surti d'aquí.
Quina veu, no, la noia de Vera?
Epa,
molt bé. Home, dic, escolta'm, no l'he vist enlloc. Jo anava mirant, dic, no hi ha ningú aquí que estigui parlant ara mateix.
Mai ens han presentat tan bé, penso.
No, no, ara he entès de què va aquest programa.
Jo també.
Gràcies a Vera. Doncs bé, ben tornats als amics de Vera. Passen 6 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, bon dia.
Bon dia, Roger.
Marta Montaner, bon dia.
Hola, companys.
Espero que tinguis ja la terrassa neta de casa, un
sí.
menjador també, perquè
sí.
van venir a fer calçotada.
Sí, ens ho vam passar bé.
Sí. Sí, però jo faig una calçotada més i puc tenir problemes, eh?
Quina pudor es fa després d'una calçotada, eh? I també si hi ha carn a la brasa. És una cosa al·lucinant.
Sí.
No
sí,
puc
sí,
més.
Sí.
Però ens ho vam passar molt bé.
Teta, jo diria.
I tinc una exclusiva.
Ai, espera't.
El dia de la calçotada ens vam adonar que la Nina li està sortint la seva primera dent.
Sí, ho vam veure allà públicament. Visca. I sí, ho celebrem també.
Ara s'entenen moltes coses, deixa'm dir.
Cap de setmana molt, molt positiu, perquè deixa'm-ho dir, perquè no en parlem mai. L'Espanyol va guanyar, va remuntar un partit.
Saps que no és un programa de futbol, aquest?
No, molt positiu, serà per tu.
Perquè ara parlarem del Barça i jo vull fer el contrapès.
Ah,
es van fer dos gols en un minut, el minut 96 i el 97. El Perico, aquesta setmana, és una persona feliç.
Doncs però no us ho mereixíeu, eh?
No, vam jugar fatal, com sempre, però mira, vam tenir la sort de cara després de 25
ja,
anys.
Ja toca després una mica.
Que ens va anar a favor i que no perdem l'últim minut.
Vas anar al camp o què?
No, jugaven a Iber, jo era amb vosaltres a la calçotada i ho vaig sentir tornant amb el cotxe.
No es va clonar, no?
No. Va, parlem d'Aitana. Setmana que en aquest programa no es parli de l'Aitana. Aquesta que sentim és pràcticament una altra Aitana que coneixem, perquè és del 2018, el disc de la Marató.
I primera cançó en català, no? I única.
Sí.
Et diré que jo crec que d'aquí poc deixarà de ser l'única cançó que té en català.
Ah, mira, Juliana, no sí, comencem calla, amb les teves exclusives calla, musicals,
no,
perquè ja
pensar?
Sabem...
Això és intuïció.
Ah, intuïció.
Intuïció de Juliana Canet.
Molt bé.
Ni exclusiva, ni opinió, ni rumor, és intuïció.
Molt bé, ens ho
apuntem. A mi em sembla que s'està relacionant últimament amb una família molt catalana.
Ah, val.
I que acabarà sorgint, si vull dir...
Però un tema, si però un tema sogre, de la quotidianitat.
Si el teu sogre s'està llegint La plaça del diamant, tu què fots?
Doncs
acabes cantant en català.
Sí, segurament.
Tot això intuïcions, molt bé.
Intuïcions.
Doncs toca parlar de l'Aitana, com sempre, perquè ha coincidit amb una de les actrius més conegudes de Hollywood, més concretament amb la meravellosa i talentosíssima Anne Hathaway.
T'ha fet gràcia? No. No, 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 és que no ho sé, però a mi aquests cinturons em semblen ben iguals. Encara... No hi entenc, d'aquestes coses.
Aquestes coses.
Això és un tall de la famosa pel·lícula El diable es vesteix de Prada. L'Anne Hathaway és la protagonista, juntament amb Meryl Streep. Mm-hmm. I també n'ha protagonitzat moltes altres, eh? Els Miserables, Princesa per sorpresa, la qual recomano moltíssim. Interestel·lar, fins i tot, Roger.
Sí, tant.
Que tu l'hauries de tenir coneguda, eh?
Per mi és la d'Interestel·lar.
Ah, doncs molt
sí,
bé.
Sí, sí.
Doncs l'Anne Hathaway i la nostra Aitana van coincidir divendres a la desfilada de Versace de la Setmana de la Moda de Milà. I tenim vídeo del moment en què us heu d'imaginar l'Aitana fent-se petita, 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 com una xiquita, morta de vergonya, saludant la seva ídol, i l'Anne Hathaway, una senyora sent encantadora i tirant-li totes les floretes possibles. No s'entén res, ja us tradueixo una mica el que s'intueix que es diuen. L'Anne Hathaway li diu a l'Aitana: ets la cosa més mona del món, ets preciosa. L'Aitana anava vestida així, amb un mini vestit negre paraula d'honor, sense tirants, de Versace i mitges negres, i l'Anne Hathaway anava estupenda també, amb un vestit vermell. Clar, tot això ha estat molt viral perquè és la fusió de dos mons que no t'esperes, almenys si la teva coneguda, diguéssim, és l'Aitana. Dius,
exacte,
com ha arribat fins
exacte
aquí?
I que es tracten amb una familiaritat, que ja es veu que l'Anne Hathaway sap que no està parlant amb una noia que li ha demanat una foto pel carrer, vull dir que sap que està parlant amb una estrella de nivell.
Però tampoc no deu
igual,
ser...
igual, no?
Home, no, igual, d'igual que has de controlar, Roger.
No,
d'igual,
però...
igual, no. Per nosaltres l'Aitana és més famosa que l'Anne Hathaway, però no, no, és d'igual,
no,
igual.
No,
és d'igual,
que
igual.
La tracta així de tu a tu, i l'Aitana, veig, la trobo incòmode, fins i tot hi ha un moment que, com per agrair, li dona la mà l'Aitana. Aitana...
L'Aitana no sap on ficar-se.
No. I
crec
mà.
Que no sap que algú l'està gravant. Vull dir que tot plegat fa sospitar que estava morta de vergonya. I, de fet, ella mateixa va penjar el vídeo del moment fan al seu compte d'Instagram acompanyat d'aquest text. Abans d'escriure res sobre el show de Versace, el qual, per cert, ha estat completament increïble, necessitava compartir això perquè literalment estic plorant des de llavors. Us estimo. De debò, segueixo en xoc. Estimo l'Anne Hathaway. I li he dit...
Molt bé, doncs, aquestes
molt bé,
coses
s'han de dir. La consagració com a superestrella de l'Aitana.
Total. Té un bon anglès? No ho sé, això, l'Aitana.
Saps que no ho sé, però jo crec que sí que ha millorat moltíssim respecte a fa 6 anys o 7 quan estava a l'Acadèmia d'OT. Crec que ha millorat molt l'anglès.
Jo també crec que s'ho ha pres bastant seriosament, sí. Aquest tema. I deu ser per alguna cosa, m'entens?
Cançó en anglès, també?
No, per amor.
No tant per amor, sinó que jo penso que quan ets una estrella que ja veus que apuntes manera,
no,
ja et van dient, doncs, com a la Rosalia, que si has de ser un artista sí. important internacionalment, has de dominar una mica l'anglès.
Jo
crec que ella té aquesta projecció.
Quan va sortir d'OT, que se'n va anar a Los Angeles, que havia de gravar coses, allà també li fotia molta canya les lliçons d'anglès. Recordo aquest moment.
Anglès, bon anglès, segur. When I wake up in the morning,
love, and the sunlight hurts my eyes. Jo estic bé així.
Diumenge al matí.
A mi m'encanta aquesta cançó, sona molt a casa meva.
Està molt
que...
bé.
És que és molt muntaner, eh? És molt muntaner d'Ubaix.
Diumenge al matí, allò que et despertes, mires per la finestra, recordes que el teu equip va guanyar per 4-0 al Getafe, poses a Bill Withers, et fas un cafè i amb la llet et dibuixes un cor.
No és fàcil, això.
I dius... Quina sort que tenim.
Però
que bé s'està quan s'està bé.
I tant, però de qui estàs parlant? Perquè no de tu, crec.
No estic parlant de mi, estic parlant de Ter Stegen, perquè això és exactament el que va fer ahir al matí. Ho hem vist en un vídeo que el porter del Barça ha compartit a les seves xarxes, i per un moment a mi, quan l'he vist aquest matí, m'he il·lusionat de pensar, hòstia, en Ter Stegen es va aixecar amb ganes de fer contingut, és un tio creatiu, que més enllà de jugar a futbol...
No vol estar estancat.
Exacte, li agrada crear, és un creador, però no, tot plegat és una campanya de publicitat d'una marca de llet vegetal d'Alemanya amb la que ell es fa, doncs, aquest cafè amb llet.
Que ja es veu que fa molt bona pinta, eh?
Sí, bona. Fa bona pinta.
Es diu Oat Milk, en comptes de Milk, Milk.
Exacte.
Barista. Escolta, ho hem estat investigant i costa 19 euros el bric, eh?
Barato per la felicitat que et porta mentre sona aquesta cançó de fons.
No,
però només apte per certes butxaques,
sí,
no per
sí,
totes.
Sí. És una llet de luxe, pel que sembla. L'heu vist el vídeo? L'heu pogut veure?
Pell de gallina.
Us agrada l'acting de Ter Stegen? El veieu natural?
A mi em cau molt bé el Ter Stegen, ja, perquè encara el recordo quan anava a Gràcia a comprar el pa i en patinet, i em semblava un tio estupendo. Mira, què vols que et digui?
Jo no sé res d'ell, nivell que ara acabo de descobrir que és el porter del Barça, només sé que
Juli.
Comprava els Andreu. No, jo els confonc tots aquests, el De Jong, com que tots tenen
saps
aquests
que
cognoms
al Barça,
molt d'allà dalt.
Saps que juga però la posició et balla, no?, una mica, a vegades.
Em ballava, jo sabia que portava la samarreta del Barça i era rosset, però en aquest vídeo m'ha semblat tendre i m'ha semblat natural, no sabia pas que era una campanya. He pensat que era un contingut genuí seu de bon matí que ell deia, va, anem a fer això.
Cuina de casa seva o cuina deixada?
Ah.
Això no ho he pogut saber. Mira que he intentat veure per la finestra si es veu alguna
potser
cosa.
Potser cuina seva. No sé, un anunci de tele, diguéssim. Potser que ho hagi fet a casa seva.
Jo crec que és casa seva, sincerament. Crec que és d'aquells continguts que ha enviat el mànager i que li han dit, escolta, el plànol de la cafetera, que es vegi millor. Vull dir que és una cosa molt feta a casa, que és el que passa moltes vegades amb aquesta mena de publicitats d'influencers.
De fet, està tan fet a casa que s'ha vedat amb un parell d'escenes del vídeo. Mira que dura com 20 segons el vídeo.
Sí, hi ha
un parell d'errors. Jo l'he analitzat molt bé. Quan es fa un plano de la cafetera, si tu amplies una mica en el reflex de la cafetera, veus un senyor amb un polo blanc, una samarreta blanca, màniga curta, pantalons foscos, un trípode i el mòbil. Vull dir que hi havia algú gravant en Ter Stegen.
Podria ser tu, de fet. Sí,
podria ser jo. No, sí, faig hores extres a casa als Ter Stegen. I res, en Ter Stegen, que ha estat pare per segona vegada, l'1 de febrer,
sí.
Ha tingut en Tom, i llavors també ha estat mirant, i ja ho havíem explicat això, però la seva parella, que és la mare dels seus dos fills, és la Dani Ter Stegen, de 27 anys, que és arquitecta interiorista.
I n'estem una mica, d'ella? Hem decidit això aquest matí tot parlant-ne.
Sí. Estem molt a favor de la Dani Ter Stegen.
Té amigues catalanes, que sempre fa il·lusió.
Sí, estudiava aquí, vull dir, al final fa anys que viuen a Catalunya.
I en Víctor Navarrosa em confirmava fa una estona, perquè li he demanat la cuina, és la de casa seva, i on està la casa? I m'ha dit, no sé si és la cuina de casa seva, però es van fer construir una casa a Gavà.
Ah.
Vull dir que van deixar Gràcia i se'n van anar a viure a Gavà els Ter Stegen.
Fa més de futbolista.
Ah, més Barça, més Barça. L'Aitana Bonmatí ha estat entrevistada al diari AS després que la selecció espanyola s'hagi classificat als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu, i és una entrevista que m'ha sorprès perquè la catalana parla poc de futbol i parlen bastant de menjar i de la seva dieta, bàsicament perquè fa temps que no menja carn.
También hace 2 años yo dejé de comer carne por un tema de principios, no por un tema de rendimiento, sino por un tema de explotación animal, y también tuve que cambiar ciertas cosas, varias pautas de mi alimentación.
Llavors li demanen si aquesta decisió li ha afectat el rendiment esportiu, perquè com que la carn porta proteïna, i
clar,
si fas molt esport
molt necessites
proteïna,
aquest tema,
I ella contesta sobre el seu rendiment.
No m'ha ido tan mal, ¿no? Al final, hace 2 años que dejé la carne, pero mi rendimiento ha sido bueno, cada cuerpo necesita un porcentaje de proteína, y yo lo tengo con otro tipo de alimentos. Sigo comiendo huevos, sigo comiendo pescado, por ejemplo, el tema de la Eura, que es una marca que se ha hecho bastante famosa ahora. Como bastante también, porque tiene bastante proteína, ¿no?
Per mi això és promo pagada. És molt estrany, mai ho faries amb Coca-Cola. Si l'Aitana ara hagués parlat de que beu Coca-Cola cada dia, ens hagués sorprès, ens hagués semblat que hi ha pasta aquí al darrere.
Jo no crec que hagi cobrat.
Hi ha certa germanor entre Eura i Barça, heu de saber, també.
Ah, val, per tant, sí, és una marca que propera amb bona relació.
No sé si ara actualment patrocina, però hi havia hagut campanyes amb les jugadores del Barça.
Doncs bé, que sapigueu que no menja carn des de fa 2 anys, però els ous i peixos sí que...
Bueno, però està molt bé que expliqui la seva decisió, penso.
Totalment. És mona, l'Aitana, ens cau bé.
És molt maca, sempre hem set fans de l'Aitana, encara que a vegades...
És sèria, per això. Sempre que parla molt sèria. Però també té un punt de conya.
Jo crec que té aquest humor, sí, humor una mica britànic, eh? Que, sí, sí, sí. També quan està deixada d'anar...
Això també és intuïció, Roger,
no,
que d'en ell,
L'hem entrevistat
amb la Marta,
dos cops.
Sí, jo també l'he entrevistat.
No, nosaltres un cop més.
Bueno, ja, però no és una competició, vull dir-te que també la conec.
No, ja ho sé.
Però és una tia que és més sèria que no pas... Vull dir-te, és una tia seriota, no és pas dolent. D'entrada sèria, però després es deixa anar.
Fa bromes, eh? Nosaltres ens va fer unes quantes bromes.
Pot ser sèria i fer bromes.
Escolta'm, fem un viatge al 2000, això devia ser 2010-2011.
Prou, no. No, Marcos.
Calleu, no m'agrada. Puja-la, Maribé. Sense pressa, inspira, refesta, la vida al món t'espera. M'ha semblat que aquesta banda sonora anava aquí per explicar que aquest cap de setmana també ens ha deixat una imatge un punt inquietant, d'alguna manera, com la de l'escriptor Albert Espinosa al col·lapse de TV3.
Sí, a veure com ho expliquem, això. El creador de Polseres Vermelles, per això sona aquesta cançó, va començar l'entrevista amb en Ricard Ostrell d'una manera que jo trobo raríssima.
Escolta, ara ens hem abraçat, però sí. Tu t'agrada llepar, m'han dit.
Ha! Bueno, sí, m'agrada. Perquè jo crec que quan llepes a les persones... Bueno, li has de demanar permís, ara.
Sí, clar.
No, sí, no. Perquè si no... Però jo quan sóc amic d'alguna persona, li demano en algun moment donat si la puc llepar aquí, a la galta. I acabes descobrint part d'aquesta persona.
Per jo què? Què descobreixes?
Algú molt íntim.
Mira, a mi m'ha agradat el matís de... Com ho ha dit? Li has de demanar permís, ara. Com si abans no calgués demanar permís a la gent per anar-la llepant.
Això vol dir que potser el 2011 no demanava permís.
No, això és això, no en tenim ni idea,
Això vol dir que potser
ens salva.
Hòstia, sí.
El cas és que ell defensa que hi ha un tipus de relació entre l'amor i l'amistat, hi ha un groc que anomena ell, en què tu pots llepar. No hi ha gaire gent que es pugui catalogar en aquest grup de persones, però ell ho defensa. Però deixem estar les llepades. L'Albert Espinosa també va explicar que quan va tenir càncer va sotmetre's a un tractament alternatiu a San Francisco i que tenia uns quants efectes secundaris, un dels quals el de fer profecies, vaticinar el futur.
Em vaig curar i he tingut a vegades profecies. Jo vaig somiar la pandèmia 3 anys abans, ho vaig escriure en un llibre.
Vas somiar la pandèmia 3
sí,
anys
sí,
abans?
Ho vaig escriure al millor d'anar a tornar, està explicat. El Mundial de Messi, amb 2 gols, també el vaig somiar, li vaig dir al Messi, i ara fa poc, això crec que no ho he dit, vaig somiar al desembre, clarament, Ricard, que el Barça guanyava la Champions a Wembley en gols de Lewandowski, Sergi Roberto...
Apuntem-ho per si de cas.
Tu apunta-ho si vols, però tampoc cal que ho tinguis gaire a mà. Jo li dono una credibilitat força baixa, però perquè sóc molt tribunera, ja ho sabeu. Per tant, partit a partit, primer el Nàpols.
Molt bé, molt bé.
Jo, més enllà dels partits, veig una persona boja.
No, veig un boig.
Jo sóc amic seu...
Què vol dir boig, també? És una pregunta que ens podríem fer.
Ah, i fixa't el que et diré, és un gran tòpic literari, sobretot castellà, no? La relació entre la locura i la cordura. Vull dir que de vegades el més sonat és qui més la toca. Però jo aquí, a mi m'ha semblat que estem en un punt de sonat on no toques res, eh?
Jo amb el tema de Llepa, és veritat que ja no hi he entrat gaire de bones.
Bueno, però perdona, dir que assumir la pandèmia és tot d'un desordre que... Bueno, també,
bueno,
ell és creatiu. Ell és
molt creatiu.
Així.
Ha fet molts guions, eh? Ho vaig estar mirant.
Els genis són així.
No, sí? Mira, cadascú...
Ens ha passat per alt el riure que té l'Albert Espinosa, que és un riure bèstia. No sé si, Maribé, si podem recuperar el primer tall que hem tret de l'Albert Espinosa.
Surt a la PM moltes vegades, aquest riure, eh?
Bueno, perquè a mi m'ha encantat. Sí.
Escolta, ara ens hem abraçat, però sí. Tu t'agrada llepar, m'han dit.
Ha! És com bueno, molt sí, resumit, sí, saps?
Molt sec, molt sec. De cop.
Sí, ja.
Així ja ho deixa fet.
Ho deixa
perquè
fet.
També de vegades quan et lies a riure,
pots
estar-hi sona,
eh?
Però com deu ser un atac de riure seu? O aquest soroll moltes vegades, o aquest soroll molt llarg, molta estona.
O molt fort.
Jo crec que ha llepat a l'Alfred García.
Pot ser, el demanarem.
Perquè són molt amics, ells.
Ah, ui.
S'han llepat segur.
Ai, no ho sé.
Laura Grau, bon dia.
Molt bon dia. Quin dilluns m'he sonat, eh, company?
Sí. Escolta, parlant de sonat, tu el veus en aquell punt de sonat que ja la toca, ara l'Albert, o ja el veus en...
A veure, és una mica geni boig d'aquests que no saps mai interpretar si és un boig bé o un boig malament. Jo només tinc un record d'un llibre d'Albert Espinosa, del Mont Groc, que un dels primers nois amb qui em vaig fer un petó a la vida em va dir que se n'havia adonat que jo li agradava perquè s'havia fet una palla positiva, que és una cosa que ell explica al Mont Groc, i jo vaig pensar, no sé què dir-te.
És aquella teoria de si t'agrada una noia de veritat, si et fas una paja i després encara tens ganes de veure-la.
És que t'agrada de veritat? Això és de l'Albert Espinosa.
A mi em diuen que m'he fet una palla positiva pensant en tu, i jo no sabria comprendre.
No, ha envellit negativa.
Ha envellit fatal.
Ha envellit molt malament, de veritat. A mi m'ha semblat estar romàntic en aquell moment, amb 16 anys.
A veure, també, que es facin palles pensant en tu.
Prou, horari infantil, parem-ho. Farem 3 minuts de pausa,
sisplau,
i a la tornada això. Per fi coneixerem a tots els concursants d'Eufòria. Aquest divendres van fer l'últim programa de càstings.
I vam tenir 10 concursants nous, sumats als 6 que ja coneixíem de la setmana anterior, i per tant ja tenim els 16 nous concursants d'Eufòria 3, que veurem a veure què ens poden oferir la primera gala.
Doncs va, ara sentirem les seves actuacions i també coneixerem alguns detalls del dia que tu, Juliana, vas anar... Ah, espera, que ara hem menjat un tros de plàtan i no pot parlar.
Però, clar, perquè sona la música d'anar a Publi, sí, i aquesta
ara
noia
tornem,
es confia.
Ara
has dit 3 minuts, dic,
sí,
que és perfecte,
menja,
tio,
menja,
i ara comença a fer-me xerrar.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. A Catalunya Ràdio, que no surti d'aquí.
Benvingudes, benvinguts a la segona fase de càsting d'Eufòria.
Comença el tram final del càsting d'Eufòria!
Aquest divendres es va emetre el segon capítol dels càstings d'Eufòria, que va tenir un 11,6% de share, més de 200.000 espectadors. Va millorar el primer capítol de càstings, que havia fet un 9%, amb 163.000 espectadors. És una mica com la pretemporada d'Eufòria.
Clar, encara no és en directe.
Que aquest divendres, amb la primera gala, hi haurà una bona audiència. Clar, ara ja coneixem els 16 concursants que entraran a... Anava a dir a l'acadèmia, vull dir que entraran al plató d'Eufòria aquest divendres.
Sí, després de conèixer la Dúnia, en Rangel, la Lluna, la Tamara, en Pau i en Xavi, hem de donar la benvinguda a 10 nous concursants que prometen molt, com per exemple l'Hugo.
Vinc de Viladrau, sóc un nen molt salvatge, m'encanta la muntanya i també sóc molt creatiu, m'encanta cantar, m'encanta ballar, m'encanta actuar, estudio interpretació, m'encanta fer moltes coses i no parar mai.
Aquest és l'Hugo Marló. 46.000 seguidors a Instagram i 250.000 a TikTok. Ja el coneixíem, ja el teníem
rodat,
controlat. Home, i tant. Té entrada a la Wikipedia, aquest noi, eh? S'havia presentat a talent shows com Got Talent i La Voz anteriorment i, de fet, és tot un referent trans perquè va explicar tot el seu trànsit a les xarxes i té diverses iniciatives pròpies pel col·lectiu. Llavors, clar, és un tio conegut.
I molt amic meu, eh?
Perquè va ser d'aquest...
Ah, molt bé, bon detall, gràcies a Déu.
Mira, escolta, doncs que jo estava el primer dia de càstings a Plaça Catalunya, que hi ha aquella cua allà al mig, i jo el vaig veure de lluny i vaig dir, anem a entrevistar aquest nano. Veig aquí potencial.
Sí,
i efectivament.
Ets caçadora de talent, tu, eh?
T'ho juro que ja ho vaig veure, que tenia aquest noi molta gràcia, i li vaig dir, crec que guanyaràs Eufòria, i ara, clar, potser em fa... Ara potser m'ha de la bala una mica, perquè dic...
Molta pressió,
a veure si
ara
passa.
A quanta gent li dius, també, perquè...
A molta, realment a molta, ho vaig dir molt. Però no, però amb ell realment... Ell té algo.
No, té molt rotllo, l'Hugo. A més, aquest accent accent d'Osona que gasta des que viu a Viladrau, perquè aquest noi és de Roda de Barà, Tarragona, així es presentava als altres talent shows, i ara doncs és a Viladrau, sí, 100%. Però els que no ens ha guanyat per l'accent ens ha guanyat pel tema que va triar a la fase final, Pell de Gallina.
I tu te'n rius a mi perquè sóc diferent, i jo m'enric de tu perquè ets com l'altra gent, i no vull deixar de somiar que en un altre lloc potser surti el sol demà.
Sisplau, m'esteu ofenent amb les vostres cares de consternació.
No.
Què dius?
A mi... Aquesta cançó és un himne, sí, per mi.
Home!
No, està molt bé la cançó, però... I ha cantat bé l'Hugo, però... No els hi posen el playback de fons? És a dir, la...
Aquí va tirar, l'Hugo va dir, m'és igual, a capella.
No, realment, sí. La Marta no ha connectat, eh?
Cadascú, escolta,
no,
per gustos,
mentida. Lliure, no. Connecta
2013,
amb el que vulguis, i tant.
Eres prou gran, ja, Marta.
Jo estava més amb en David Guetta, ja.
Clar.
Però ell canti el que canti, sí que és veritat que té aquesta particularitat, que tot suporta molt al seu terreny. Vull dir que tot té una estria molt Hugo, saps, quan canta, realment?
I vocalitza d'una manera curiosa, també.
No
s'entén
res
de...
del que diu.
Entona la seva manera.
És fantàstic,
comunicar-vos que l'Hugo va anar al càsting amb la seva nòvia, per tant, el tenim pillat. Això és el que hem pogut investigar de moment.
Espera't.
Però un altre que destaca i està solter és en Julien.
Je suis Julio León a Eufòria.
Em dic Julio i vinc de Perpinyà.
I català parles des de petit?
Sí, no me'n recordo haver après el català perquè l'he après al mateix temps que el francès.
I la música també t'ha acompanyat des de sempre?
Des de fa temps. He començat a la platja per lligar, però no ha funcionat. Doncs... m'he lligat amb la guitarra i vaig aquí a cara sóc cantant.
Ne cherche pas à test même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qu'il peut arriver.
Wow.
El seu equip a saco. Que
wow, wow, wow.
Com ens encanta. I de seguida li van posar de fons, saps, a l'Ogon Dance d'Estromae.
Sí, és veritat.
Sí. Et tocarà cantar-la.
Sí. És veritat que Eufòria és salvatge el tema de les quotes. No ho dic com a crítica, estic a favor.
Sí.
I més encara si m'has de posar algú justament...
De la Catalunya Nord.
Exacte, m'encanta.
Jo és el primer que veig. Jo diria que sí que és la primera vegada, no?, que Eufòria participa algú d'allà.
Eufòria seguríssim, però és el que diu la Laura. En general, a TV3,
ja era hora.
Aquest estil. Molt bé.
Bé, veurem el joc que ens pot donar... Julien, també el veiem fent de reporter en estacions d'esquí franceses, ojo, no acabi presentant el temps de neu, també. I personalment el xipejo jo fort amb la Maria, 26 anys, de Barcelona, i també així de divertida.
Hola, Maria.
Hola, què tal?
Cantaràs imitant algú o no? Perquè crec que se't dona molt bé imitar.
No.
Se't demana ara mateix que cantis imitant el que tu vulguis.
No sé, per exemple, el Doraemon fent de Lluís Llach.
Així pre... Així pre... tot el fric que et pugui donar.
Sí, m'estan sorprenent. M'estan sorprenent tots.
Home, el càsting està ben fet. Hi ha una mica de tot. Hi ha molt de personatge. A mi he de dir-vos que en aquest moment de la Maria em va fer una mica de cringe, però després la tia té un talent increïble de veure el seu càsting, perquè
molt
ho dona tot, té un rotllo també increïble. Va ser de les meves preferides, al final.
Sí.
Una tia que també és actriu va sortir fent de cambrera a Paquita Salas. No tothom ho pot dir. I també va estar en un altre talent show de televisió espanyola que es deia Cover Night, on va cantar amb la Ruth Lorenzo.
Venen molt més treballats, aquest any.
Home.
Jo noto, amb molt més background.
Sí, tenen una trajectòria, ja que els fa sortir fins i tot a la Wikipedia,
exacte,
com la Sofia l'any passat.
Sí.
El proper concursant que no m'ha deixat indiferent...
I amb això vol dir que
s'ha
enamorat, ja us ho dic ara.
M'he enamorat d'en Lluc, sí. Lluc amb Y i K.
Que enrere es diu Lluc.
Home, ja es veu, sí.
Bueno, jo sóc el Lluc, per qui no em conegui. Sóc de Sant Vicenç dels Horts. A mi m'agrada molt la imitació, m'agrada molt actuar, m'agrada molt expressar. I des de la imitació i des del hi-hi-ha-ha, doncs em van dir, per què no puges dalt d'un escenari? I vaig dir, pues vale.
Et seguiré com el primer.
Estic aquí pels meus nebots, els 300 nebots que tinc, que em van insistir molt.
Sempre que ens perdem.
Què tal, en Lluc?
Germà petit de nou.
Una red flag com una casa de pagès, tan germà petit.
A mi em va agradar aquesta cosa, perquè al més el vaig veure amb aquesta cosa hippie de família molt unida, tots els nebots... Bueno, a mi em va funcionar.
I poc il·lusionat, realment, per entrar a Eufòria, no?
Mira, jo vaig parlar amb ell
en
un dels càstings i gairebé jo em pensava que se n'anava a casa. Perquè vaig detectar que no li feia il·lusió. I li vaig dir, escolta, Lluc, no t'està fent cap il·lusió. Sé que ell em deia, no, realment no sé si vull entrar.
Com ell, abans deies que era un perfil molt semblant al
Sí.
Bueno, i perquè ell ja té les seves coses, té el seu projecte propi, que es diu Bamboo Lluc, per qui el vulgui buscar, i després
flipareu, ja us aviso.
Un grup d'animació infantil.
Ai, m'interessa.
Que es diu Els Escarbats, m'apassiona. Ah, el nou pot petit. M'encantaria que ara de cop i volta fos del Super 3 al Lluc.
Mira, doncs s'ha apuntat al programa ideal, eh? Perquè ja sabem també quin
bueno,
és...
No públic familiar.
Exacte, el públic d'Eufòria és molt familiar i molt infantil.
Sí, familiar, i tant, que sí.
Però no és el personatge més curiós que podem trobar entre els 16 aspirants, perquè per representar el col·lectiu Otaku tenim a la Misty des dels Pallaresos Tarragona.
Hola. El look és perquè t'agrada o vesteixes així?
Jo em vesteixo així sempre. Jo sóc superfan del Japó, del manga, de l'anime. Estic aprenent japonès, també.
Què creus que direm?
No sé, espero que sí.
Doncs serà que sí.
La Misty, eh?
La Misty.
Un altre dels noms a tenir en compte.
Representa una mica tot aquest furor per l'asiàtic amb el que jo no he connectat mai. No sé si és el vostre cas, però és veritat que té molt seguidor això entre els preadolescents, sobretot. Per tant, pot funcionar molt bé. I per últim, per acabar de rebentar els esquemes d'Eufòria, tenim la primera representació flamenca a Eufòria.
Em dic Valeria Tapia García, tinc 18 anys i vinc de Pallejà.
Por tu amor y por tu labio daría una vida entera.
Tu ets Eufòria total.
Sí. Te tengo que ver llorar. Me tiene que echar de menos.
Si haguessis de triar entre parella o carrera discogràfica, ara mateix què triaries?
Te quiero.
Carrera discogràfica.
El nou ja toma por culo.
Cariño, te quiero, te amo.
A mi em funciona molt, que em cantin flamenc en els concursos de,
doncs sí,
de tele.
I és una quota també que ens faltava una mica, perquè aquí a Catalunya doncs, hi ha molt migrant del sud d'Espanya, que molts som nets i fills de gent que va venir d'allà. Per tant, també està bé que surti això a la tele pública catalana.
Realment,
no?
Hi ha de tot en aquesta nova temporada, eh?
De tot.
De tot.
Han fet doncs xec a tot, eh?
Tot.
Realment tot, tot, tot. Qui guanyarà?
Clar, encara ens en falten uns quants que no hem pogut comentar, però que anirem coneixent. Per exemple, amb Frederic de Llançà, que és un tio molt versàtil, amb el que la Júlia ha parlat i després sentirem. El Lluís de Lleida, que és un noi que ja s'havia presentat en càstings anteriors. L'Aina de Silva, que ja es veu que és una reina urban de Calella.
No, l'Aina és bèstia, bèstia.
I després la Vita de Barcelona, que per mi és un perfil bastant similar, però una mica més tranquil, potser. També ens pot sorprendre. Aviam, què passa amb tots aquests nois i noies?
Comentàvem abans d'entrar... una conversa privada, però que també es pot dir, que es veu que ja estan bastant embolicats entre ells,
sí?
Que ja s'ha avançat feines.
Quan s'han vist, aquesta gent?
No, la pregunta és quan no s'han vist. Més desplegats.
Sí?
Pensa que quan fas els càstings ja destines tot un matí a estar allà amb aquella gent. Guitarra, anar xerrant, anar cantant... Allà ja es comencen a fer les primeres aproximacions.
Sí.
I després, si passes les primeres fases zeros, entres ja en fases de càsting més complicades on t'estàs dies sense
i que hi ha gent que va buscant això. Mira, en Julien ve de Perpilla només per lligar. Ja se li van acabar les noies de la Catalunya Nord i ha dit, vaig a casting d'Eufòria.
Haurem de veure si, en Miqui Núñez i la Marta Torné ho juguen això a les gales, perquè en altres edicions...
La passada ho van jugar molt.
Sí, però...
No? Jo crec que va estar,
insinuacions,
home,
no, caient, però així obertament...
La Sofia i l'Hector Black no ho vam saber fins que es va acabar el programa.
Exacte.
Això també és veritat. Públic a ells.
I l'Alexia i el Carlos encara hem de fer veure que no van follar. És una passada.
Bueno, en tot cas, haurem d'esperar a veure si se'n parla. Jo a favor de que tots aquests temes es comuniquin.
Jo crec que se'n parlarà, perquè ells ja tenen també més ganes de fer xafrets que les edicions anteriors. Com hem comentat ja bastants dies, vaig anar a veure el rodatge de les promocions a Sitges. Si voleu veure imatges, que us ho recomano, perquè la casa impressiona moltíssim.
Sí.
És un fullòdrom, ho podeu mirar al nostre canal.
Una casa llogada, tot això, sí.
Sí, una casa llogada que ja es veu per què està feta.
Sí.
És la casa de l'amor.
Ah, home, doncs...
Que no sé per què la van llogar, perquè no es veu en cap moment en les promocions. Podrien haver-ho gravat
a qualsevol lloc.
A qualsevol plaça.
Les promos es veu molt fosc, tot.
Són aquests anuncis que estem veient per la tele que es foten a cridar tots?
I que hi ha molt primer pla, que de fet no importa on siguis.
Exacte, exacte. Val,
i gent que coneixem, hi ha la Cèlia Espanya, hi ha gent així, no?
Exacte, també han contactat com amb diferents perfils influencers, músics, perquè surtin a les promocions. Un dels concursants amb qui vaig poder parlar quan els vaig anar a visitar és en Rangel, un nom que ha sonat moltíssim, sí. I fins i tot entre els concursants ja es diu que pot ser un dels possibles guanyadors. I a més, jo crec que és dels que més safreig ens donarà.
M'he apuntat bàsicament perquè buscava nous reptes, perquè porto molts anys en això de la música i dic, vull coses noves.
Heu estat ja molta estona amb els concursants o encara no els coneixeu gaire?
Ens coneixem bastant i tenim un grup. Hi ha molt de salseo allà, molt de salseo. I deixo aquí una paraula que és molt interna nostra, que són els hashpots i els nucleons. Un dia diré el que significa. Només els que estem aquí dintre sabem el que significa.
Hi ha connexions ja que vegis allò de... no necessàriament romàntiques,
El càsting sí que hi havia més d'un. Aquí encara... Bueno,
La gent ve follada del càsting.
Això.
A veure, la declaració la dius tu i ell diu d'acord.
No, ell em dona totalment la raó.
Sí, sí.
I fins i tot crec que potser persones que estaven implicades en algunes trames amoroses, clar, no han acabat entrant, que és una altra de les coses que passen en aquests casos.
Té un món interior molt ric, no? Perquè no m'he enterat de res.
Un món interior, no. Això és el que a mi em sembla bonic d'aquesta edició, que ja tenen un univers propi de grup.
Ah, de tots els concursants.
Que jo no entenia res del que deien, hi ha paraules molt
bromes
seves.
Bromes privades. Sí, jo crec que això ho hem d'aturar una mica, perquè és una cosa que també a Operación Triunfo s'ha fet molt, que si el Hulait, allò que jo tampoc vaig arribar a entendre ni fins al final de l'edició, i sembla que es vulgui fer una mica el mateix. Jo ho trobo un pèl forçat. Ja quan puguem entendre de què van aquestes bromes, ja les jugarem, però jo ara, que em diguin una paraula així, que potser s'acabaran tatuant, doncs tampoc m'acaba de...
Però llavors que ens ensenyin aquest procés.
Que ens expliquin,
perquè,
que ens facin
si no...
un PowerPoint,
exacte,
i ens diguin què vol dir aquesta paraula.
Exacte. Al principi de cada gala, el PowerPoint.
Clar. Ja ho veurem.
De tot el que ha passat.
Un altre de concursants que vam descobrir al programa de divendres i amb qui vaig poder parlar és en Frederic. Atenció, perquè jo no sé si aquesta gent està preparada per la pressió mediàtica que tindrà, eh?
Frederic.
Sí.
És que he vist abans la vostra fitxa i a tu me'n recordo perquè he pensat que tenies molta cara de guiri com jo.
La veritat és que sí.
Com és que et desapunta Eufòria?
El meu pare em va dir, carinyo, aquest és el teu any, apunta't, que és el que t'agrafen.
Estàs preparat perquè parlin de tu?
Perquè parlin bé, sí, perquè parlin malament.
Oh, clar. Doncs anem-nos preparant, perquè jo em penso passar tres pobles, eh?
Vale, perfecte.
Qui avisa no és traïdor?
Perquè parlin bé, sí, diu.
Bueno, sí, clar, pues, bueno.
Amor, això no és el preu a pagar per entrar a Eufòria, Frederic.
Però ens ha passat amb Eufòria temporada 1 i amb temporada 2. No estan preparats per les crítiques, però és normal, vull dir, no estan acostumats, potser, amb aquesta exposició. Tampoc ens passem tant, eh? Opino?
A vegades s'han dit algunes coses que...
No sé.
Bueno, sobretot llavors quan la Juliana és sempre la que les diu més grosses. Llavors què passa? Que aquí s'envalentona, davant, fa xou, fa audiència a favor, però llavors a vegades anem a... esdeveniments
sí,
que coincidim amb els eufòrics.
Jo no saludo ningú.
I és un moment de que la Juliana, no ella, vull dir, alguns eufòrics costa que es dirigeixin a la Juliana.
Com va dir la Núria Marín, no pots tenir amics en aquesta professió.
També diré, tots, almenys fins ara, han consumit els continguts que hem fet nosaltres on fem crítica i anàlisi de les gales.
És que si parlen de tu,
entre ells.
Costa molt no mirar-t'ho, eh?
Ja ens van escriure per aquests repassos que hem fet de només de com els hem començat a conèixer, imagina't. Altre concursant amb qui vam xerrar és el Xavi, de Mataró, que té 20 anys, el vam presentar la setmana passada, i atenció, perquè trobo que diu una exclusiva bastant important.
Com és que et vas apuntar al càsting d'Eufòria?
Perquè em vull dedicar a la música i també vaig provar OT, però no vaig tenir sort.
Quanta gent hi ha que ha intentat entrar a OT i ha vingut aquí?
Sobre un 85%.
És l'any dels càstings.
Jo no m'havia presentat mai a cap.
Escolta, ja ha tocat, eh?
Ha tocat.
Aquí estàs. Creus que guanyaràs?
Si tu no penses que guanyaràs, no guanyaràs. Però no vaig a guanyar. Vaig a aprendre, vaig a fer art.
Dues coses. La primera, un 80% de la gent que ha entrat a Eufòria són perfils que havien intentat entrar a Operación Triunfo.
A mi em sembla lògic. Vull dir, de què ens sorprenem? Gent que vol dedicar-se a la música, quan més gros sigui l'aparador, millor.
I és gent experta en càstings, ja.
Clar.
Vull dir que ells ja t'ho diuen, és gent que porta tot l'any participant a tots els càstings del país. Però és veritat, que impressiona, dius.
I
tens
domina...
una mica la sensació de menjar-te les sobres, que no és veritat, eh?
Però això ens donarà un millor concurs perquè ja dominen el llenguatge televisiu.
Exacte.
Una mica.
I que sobretot depèn de fins on hagin arribat els càstings anteriors.
Ah, bueno, clar, si el primer dia t'envien cap a casa, poc llenguatge televisiu tindràs. Sí.
I després una altra cosa és que jo he notat en aquesta edició, almenys ara al principi, molta actitud guanyadora. És a dir, tot aquest discurs tan eufòric de fer veure que no vols guanyar i que, com si no fos un concurs, tot això ja no existeix.
Molt bé.
És gent que també ve a divertir-se, ve a aprendre, evidentment, no? A fer pantalla, però també hi ha gent amb mentalitat de dir, jo he vingut a guanyar, i punt. Una mica Alèxia, que també venia a guanyar.
El Lluís de la Travessa estirant-se els cabells.
No,
dient,
no pot suportar-ho.
Què? Ai, que mono, Lluís.
Tanco trescat.
Per tant, vaticines una bona temporada, un bon programa i amb emoció,
sí,
eh?
Crec que sí.
Ai, que bé.
Ai, que bé, per favor.
Comença aquest divendres, oi?
Sí.
És que és molt bèstia, ja.
Aquest
suposo
divendres...
que hi haurà ja els primers tres expulsats. Jo pronostico que marxaran la Misti.
No.
Sí.
Quatre expulsats hi haurà?
Quatre. Doncs jo dic, atenció.
Ai,
realment
nena,
fotrem ja neteja el primer
sí
dia,
o no?
Eh?
Misti.
No.
Xavi.
Sí.
Lluc.
No.
Vita.
No ho sé.
Bueno, apunteu, perquè llavors mirarem si realment és així.
El Xavi, la Vita, i et diria Lluís,
i...
Jo no, flipo com ja us coneixeu a tots.
Jo no m'acabaré de mullar, però no estic del tot d'acord.
Ojo el Frederic, que potser divendres que ve ja el té lliure.
Molt bé. Porra feta, si pot anar ja a sopar.
Home, fem, millor,
fer la pizza del divendres.
Escolta,
al vespre.
Que també ve de fer tota la temporada d'Eufòria, que vas esgotat, eh?
Sabem sí. quines cançons es cantaran ja a la primera gala.
A veure quines.
Hi haurà un Bleeding Lights de Weekend. En Ranger la cantarà, aquesta cançó. Rau. Sí,
està
farà
feta, està feta per ella, aquesta cançó. La farà amb la punta, ja t'ho dic ara. Més no. Que ni esforç.
És un regalet embolicat en paper de seda. Una meravella per ell.
El guanyador d'Eufòria.
Sí, tal qual.
La Lluna cantarà Chandelier de Sia.
Al carrer. La Lluna fàcil, no l'hem vist a la porra d'expulsats i li farem estar un favor, perquè ja sabeu que jo estic en contra de que hi hagi gent de 16 anys allà dins.
Sí, jo també.
Que difícil aquesta cançó, eh?
Sí, realment...
A mi aquesta cançó és de l'Aitana, fixa't tu.
Sí, però la Lluna la va cantar als càstings ja i ho va fer bé. Vull dir que potser ens sorprèn.
En Lluc cantarà Mossego de Figaflaues. Tocàvem la mirada quan parlava, jo notava i feia veure que no m'adonava. Seva cintura ben pegada. I també fa...
El Lluc, sí? Jo crec que és un perfil que el públic no entendrà i que costarà.
Què m'estàs dient? Jo em caso ja amb el Lluc. Jo crec que connectarà, eh? La canalla pot ser que connecti amb ell, eh?
Ja, potser
sí. I la no canalla, sí, eh? Jo el veig triquell, amb l'engenia una mica més gran.
A mi em sembla que té un llenguatge i una manera de cantar i una manera de fer que no acabarà de... A veure com versiona també Mossego de Figaflau. Es fa
sí,
per
sí,
ell,
sí,
eh?
Sí, sí, sí. Hem d'estar pendents. També tinc moltes ganes de sentir en Frederic cantar el Rosó. Aquesta és una versió que em van fer l'Arnau Tordera a Obeses. Clar, s'ha de veure quina base li posen, no? I si la fa, diguéssim, com la tradicional, yeah, la clàssica, yeah, o una versió una mica més lliure.
Aquesta cançó que és preciosa, és igual com la cantis, i més a Catalunya, que triomfes. La Marta no opina el mateix?
No, sí, sí, m'entra bé.
Aquesta cançó és una passada, a part és marca Eufòria.
Sí.
Agafa una cançó molt tradicional, sí, i que fins i tot et fa fer... Uf,
és de les millors coses d'Eufòria, fer la quota de cançó clàssica catalana de fa molt de temps.
Sí. Molt bé, doncs tot això aquest divendres a les 10 de la nit a TV3 i també a 3CAT i dilluns ho haurem de comentar i fer una mica de bar de totes les actuacions.
A més, jo veuré la gala en directe, vull dir que aniré al plató.
Vas a plató?
Doncs digues a veure si canten bé o no.
Jo us avisaré de tot.
Molt bé.
Ho comentarem activament.
I a veure el jurat, també, com ho foren, d'estar molt pendents, perquè és un jurat que no s'acaben de conèixer entre ells.
Alfred García, Carol, l'Albert Sala...
Alfred García, que no ha fet mai de jurat, vull dir que és el primer cop. A veure què tal.
Molt bé. Laura Grau, moltíssimes gràcies.
Vinga, fins demà.
Que vagi molt bé, fins demà. Ara farem una petita pausa i just després...
Ahora estoy en un momento de mi vida que quiero un poco de evolución.
Qué vergüenza.
Y Marta, poco.
Haurem de comentar aquesta segona temporada de Las Pombo. És aquesta sèrie documental de... Bueno, de tota la família.
Es diu Pombo, el documental?
Ah, es diu Pombo?
Sí.
Es diu Las Pombo, com les Kardashian, saps?
No, no, es diu Pombo.
Molt bé. Qui l'ha vist, aquí?
Jo.
I tu, Roger. Que tu has fet d'hora que no l'havies vist i després que hem pillat al sofà, que ja comentaves coses que és d'haver-les...
Sí,
en diagonal.
Seguidor.
En
diagonal.
Jo me l'he posada pel cul tota sencera aquest cap de setmana. No m'he estat de res.
Déu-n'hi-do.
I et diré, l'he gaudida més que la primera.
Doncs mira, ara ho comentem.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos a Catalunya Ràdio.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Ahora estoy en un momento de mi vida que quiero un poco de evolución.
Qué vergüenza.
Y Marta, poco.
Mi alter ego. Cuando me tomo una copita o dos, pues me invade.
Acabo de hacer mi primera clase práctica.
Me cago en la morcito.
Te vas a tatuar a morcito.
En una nalga.
La mejor
passen 3 minuts de 3 quarts de 2 del migdia. Divendres es va estrenar la segona temporada de Pombo, un docu-reality d'Amazon Prime que gira al voltant de la família Pombo. I s'han fet els deures aquest cap de setmana i... S'ha mirat el documental.
Hi ha anàlisi.
Pombo és això, un docu-reality que ressegueix sobretot la figura de Maria Pombo, que també era una cosa que reclamava a partir de la primera temporada.
Jo necessitava...
De fer-li més cas a la Maria.
Clar, és la reina, la matriarca d'aquesta família. Necessito que surti ella, sí. Que no m'interessa quan van a fer un ceviche l'Andrés i la Lucía. No.
Sí, la cosa és que ella és una de les influencers més importants d'Espanya i gràcies a això tota la família s'ha fet famosa i per tant els hem fet aquest reality. Una família que es caracteritza per tenir uns valors bastant conservadors, molt familiars, etc. La primera temporada es va estrenar no fa gaires mesos i en aquest programa vam criticar-la molt.
Molt?
És així.
Molt.
És el que tocava.
Com a fans... era el que havíem de fer. Perquè estàvem decebuts.
Molt decebuts. Ens esperàvem una cosa que no ens van donar i, a part, se'ls notava tan incòmodes amb la presència de càmeres.
No. Però veu criticar, recordo, el contingut, que no us donava prou xitxa, diguéssim, i que també estèticament i tècnicament cotrejava una mica.
Sí. Era hortera.
És que era hortera, és la paraula. I, a més, és el que dius, també de contingut, sobretot, portaven anys prometent un reality de la família Pombo, tots estàvem enganxats a la idea, i de sobte tot es va desfer perquè
de reality no en tenia res, no era gent real, perquè els forçaven a fer activitats d'anem en vaixell, ara no sé què, que això no era, no t'ho creies, no ho compraves.
Vam poder veure l'últim tram de l'embaràs de la Maria Pombo, fins i tot el part, no? Vull dir que sí que algunes coses les vam seguir, però el problema és que no hi havia veritat en la primera temporada.
Ni fil conductor.
A la segona temporada... Doncs ho hem millorat.
Ah, mira, doncs, escolta.
Molt bé, poc a poc. Es veu menys cutre, d'estètica, sí. Vull dir, d'imatge, de so, llueix millor, està més ben muntat, segueix sent dolent, no passa absolutament res, també és el que volem, eh? Vull dir, ja sé que no serà el millor contingut que veure un diumenge a la tarda quan em poso Pombo.
És a dir, com a fan i seguidora, per dir-ho així, de Pombo, no t'ha donat prou... però contingut, interessant.
En alguns moments encara ho trobo molt forçat,
sí.
Per exemple, el mateix inici o escenes on encara els obliguen a fer activitats, però és veritat que ho veig millor, els veig més autèntics, s'obren més. Veiem el casament de la Marta, que a mi m'agrada perquè també m'agrada el personatge de la Marta, i ja m'està bé que apretin una mica per aquí el procés de preparació, el comiat de soltera on es fan les boges, per exemple, molts moments de la Maria sent una estrella, que també és el que volíem, no? Aquesta vida més de, bueno, de famosa de la Maria, d'aquesta yeah. celebritat.
El meu plaer culpable és veure-la nerviosa per a l'hora de parlar en públic. Vull dir, surt molt en aquesta temporada moments on ella ha hagut de parlar davant de moltíssima gent presentant, jo què sé, sent la padrina del Premi Forbes, no? O també quan va organitzar el Festival Suave Fest i va haver de parlar davant de tantíssima gent que hi havia. Doncs m'agrada molt que surti ella nerviosa i fins i tot ella equivocant-se. Això la fa humana i penso que la rebaixa una mica de la categoria de diva, no? On està, doncs la fa ser humana.
La veiem parlant d'aquest tema, per tant,
sí,
com
sí,
es
sí,
prepara...
Sí, i com li diu a la manager, deixeu d'obligar-me a fer això. No m'obligueu a fer això. I les managers, que no, que tu has d'estudiar, que no és qüestió d'estudiar, que no em surt bé i no passa res.
La veus una mica com una tia qualsevol del carrer que l'han agafat i li han dit fota't a parlar? Vull dir que li veus aquesta part exacta, més humana, no? Que també s'agraeix, i a més la Maria Pombo la té molt, la part humana. Vull dir, és una tia completament normal.
Normal, riquíssima. Ara riem uns valors concrets, però sí.
Però és una tia normalíssima que en realitat podria haver anat, al meu institut no perquè era públic, però m'entens?
Sí.
Bastant així. A mi... el que més m'ha agradat i el que més desitjava d'aquesta segona temporada és tot el relat al voltant de la casa de Cantàbria.
Cantàbria para mí es tan importante porque es que desde que tengo la edad de Vega, o sea, desde enana, bebé, siempre pasamos nuestros veraneos allí con toda la familia, primos, hermanas. Entonces, como mi sitio de la felicidad, ahí no hay ningún tipo de problema que me pueda llegar a afectar. Es mi felicidad absoluta. Lo que estamos haciendo en Santander es el proyecto de mi vida, o sea, el sueño de mi vida, literal. O sea, a mí esto me lo llegan a decir. Hace... 10 anys, quan conozco a Pablo, i digo que no me lo creo ni de broma.
Aquests són els moments on jo també la veig una tia molt normal, fins i tot això, no? És una tia que, per exemple, no té vocació, no té com un somni des de fa anys, no és aquella cosa d'aquesta sempre... La seva ambició era tenir una casa al lloc on sempre ha estiuejat, no sé com dir-te, saps? I ara ho ha aconseguit i li fa molta il·lusió. Els Pombos són madrilenys, però sempre han estiuejat a Cantàbria amb tota la família, cosins, tiets, i el somni de la Maria era això, tenir una casa allà i ensenyar tot el procés de construcció. Tot aquest somni de Cantàbria, però, ja fa mesos que se n'ha anat parlant i hi ha hagut molts rumors de que estava una mica atacat per una baralla familiar que afectava aquesta relació que tenien elles amb els cosins, amb els tiets, i que amb ella li sentaven molt malament, però tot i així és veritat que no havíem tingut informació pròpia per part de la família Pombo. Tot eren rumors fins ara que n'ha parlat.
Uy. Es que este tema es delicado porque relaciones entre hermanos, siendo tantos, son difíciles. Entonces yo creo que mi padre siempre ha sufrido mucho con ese tema. Y a mí me encantaría que hubiera solución. De hecho, nosotras siempre, cuando nos vemos, pues nos abrazamos. Estamos como deseando que se pueda... Joder, no puedo.
En fin.
Bueno, que gràcies con algunos recuerdos.
Que ben
el
posat,
Pablo
aquest.
També, clar, és que jo el meu marit estic destrossada perquè no em parlo amb la meva família, diu, a quedar-se con los buenos recuerdos, i dic, mira, marxa de casa, agafa la maleta.
Aquest és el paper del nòvio heterosexual moltes vegades, eh?
I tant.
Que diu, dius, bueno, estic preocupada per això, ah, no et preocupis. Et penses que no se m'havia acudit aquest escenari, sisplau?
Bon consell, m'acabes de canviar la perspectiva.
Ara deixaré d'estar-ho.
Perdona, no, és que crec que no s'explica exactament què és el que ha passat.
No, no s'explica res.
És un tema de, però si tu és un tema d'herència,
sí,
no?
És possible.
Sí, no? I de
calés. De diners. Sempre al final divideix les famílies és això.
Mm-hmm. Aquí devia passar que es va morir l'avi i la família del Pepín són molts germans i hi havia tota aquesta comunió, tota aquesta germanor i de sobte, clar, tot es va veure trencat i amb ella l'afecta molt. A mi m'ha agradat que em donessin això, perquè per fi sabem alguna cosa més concreta sobre aquest conflicte que va passar a Cantàbria i sobretot com ho viu ella, però és el que tu dius, que realment saber la part més morbosa que, saps? A mi m'agradaria saber exactament quin és el fet que va fer que separessin. I això sí que és veritat que no...
Que no surt.
No ens ho donen, però no passa res. Jo agraeixo veure la Maria sensible i en aquest sentit... He de dir que també s'entendreixen quan parlen de la relació amb el Pablo i de la seva famosa crisi matrimonial.
El tema fútbol a mí me da terror porque soy una persona que soy como muy sincera y no me guardo casi nada para mí. Entonces de repente te dicen, ¿qué tal estás con Pablo? Y digo, pues a ver, estoy fenomenal, pero no es mi mejor momento de la vida. No te voy a decir que está siendo maravilloso, estamos aprendiendo a nuestra nueva vida con un nuevo integrante en la familia y que ya no somos dos, somos cuatro. Entonces, pues yo soy muy sincera y claro, al día siguiente salen titulares que parece que estamos al borde del divorcio.
Están al borde del divorcio, ya te digo.
Yo también opino que sí. Vaja, en el moment de gravar-ho, ara no sé com estan, perquè això d'això ja em fa potser 4 mesos, 5 o 6.
Ella està al costat mentre ella està dient tot això en el documental?
Sí. Els diuen els totales, no? Que són aquests plans on han de parlar de coses que ja han gravat i comentar-ho, mirant a càmera. I jo penso... Bueno, no sé, que es detecten moments que jo m'he cregut de veritat, de tensió, quan estan tots dos comentant aquestes escenes que ja han passat i que el Pablo, per exemple, diu prou, me'n vaig, m'he enfadat. De dir, us esteu rient de mi? Jo no penso comentar-ho. I l'altre que li diu, Gordi, no t'enfadis, no sé què. I ell, no, deixa'm en pau. Se'l veu amb un caràcter molt dur.
Sí, però jo la Maria també la veig una tia difícil, eh? O sigui, jo penso, estar al costat de la Maria Pombo tampoc ha d'acabar de ser fàcil.
No.
Sobretot, més enllà dels seus caràcters, jo crec que aquí el que ha passat és que han tingut una segona filla i això els ha destrotat absolutament. Tenen un nen de 2 anys molt revolucionat, que per cert
no
apareix
surt.
Poquíssim.
En aquesta segona temporada, no Martín surt? Només surt 10 segons.
Tot el rato amb la cangur.
Vaja, no sabem per què no ha sortit. Potser han volgut reduir-li l'exposició, però sí. No ho acabo de tenir clar.
Sí, no ho sé. Jo crec que s'empenedeixen una mica d'haver explicat tant la seva relació a xarxes, perquè, clar, es veuen obligats a explicar que les coses també van malament.
Correcte.
És que també és una mica bèstia estar explicant que tens una crisi amb la teva parella.
Clar, però una cosa, si li has venut l'exclusiva de la boda a la Ola,
ara t'aguantes.
I ja té 2 milions de visites, clar.
Has obert la porta
ara
a explicar-ho tot i vinga, davant.
És així.
Clar.
I el que tu deies de l'actitud del Pablo, que és veritat que té com un caràcter molt fort, també se'n parla molt en aquesta temporada i també m'ha agradat molt que es fes. I, de fet, fins i tot veiem el Pablo, que és el marit de la Maria Pombo, anant a teràpia.
No me puedo quejar. Tengo a veces mucho dolor de pecho, de cabeza, de ansiedad que he tenido, de ataques de ansiedad fuertes, de no poder dormir, estar muchos días sin dormir bien porque le doy muchas vueltas a la cabeza. Soy buena persona, pero muchas veces mis formas... de ser con la gente no es la más correcta y eso yo creo que viene mucho con mi carácter y viene mucho con mi personalidad.
Té un problema amb la ira claríssim.
Sí, i quan diu que no pot dormir perquè pensa en moltes coses, no acaba de dir que sigui només per la feina.
No.
Sí que es llegeix que la feina té part de responsabilitat d'aquesta preocupació, però...
És tot, és tot.
No sé.
Creus que algunes nits dona voltes a un possible divorci, per exemple?
Per què no? Segur que ho han estat parlant, això.
No, i això genera molta ansietat, vull dir que pot ser. Una cosa...
I a mi em sap greu justament perquè els veig molt honestos amb la qüestió de... O sigui, jo crec que volen seguir junts i que estan lluitant molt per intentar realment que aquest matrimoni es salvi, entre cometes, però realment veig que això no...
I per mi un altre dels moments és quan la Maria diu que creu en el divorci.
Ah, no,
això
sí.
Això surt, eh? Que
totes
per ser una persona tan religiosa, no?, i que creu tant en el matrimoni, també t'ho diu. Jo també crec en el divorci.
Està sobre la taula, el divorci.
Però molt de dir... Bueno, però una cosa molt evident de
normalitzar-ho,
feliç amb una parella tota la vida, si esteu malament
ho
lluites fins al final, però si estàs malament doncs ho deixes i ja està. Les escenes de psicòleg sempre són una mica cutres, Sí, i es veu forçat, no fotem allà el psicòleg. Ja. A més, penses, segur que t'està sortint més car del que hauria, perquè t'està donant consells de puta merda.
No acaba de fer gaire bon paper, el psicòleg.
No. Suspès, el psicòleg suspès.
És que quin xou, que t'arribi tothom al documental allà, a la consulta.
Amb les càmeres allà, tot, sí.
De l'univers Pombo, ja sabeu que també estem molt enganxats a tota la trama al voltant de la quarta germana, que és la Gabriela, que no és germana biològica, sinó que és la filla de l'assistenta que tenien a casa seva quan eren nens, però que la Gabriela realment, vull dir-te, és una peazo de Cayetana que viu amb els pares de la Maria Pombo, per tant, és com una Pombo més, i no té pràctic... Bueno, es nota molt, intenten fer aquest moment d'unió entre la mare biològica i la Gabriela, però jo les veig de mons completament diferents i de que cadascú ha fet la seva vida.
Però ha tingut habitació.
Viu allà.
Viu, 24-7,
si fos, no
eh?
La és consideren gairebé ni adoptada. No. És una més biològica, consideren.
És una filla més. És una cosa estranyíssima i jo els veig superincòmodes i mira com explica la Gabriela com va patir la seva mare quan ella va marxar per anar a casa del Pepín i la Cito.
Una vez cenando me confesó, me dijo que sepas que cuando te fuiste en plan se me rompió el corazón, lloraba todas las noches y tal y te echaba mucho de menos, pero entiendo que es por tu bien, mamá, también está muy bien que pases más tiempo con tu familia.
Tú me que pases muy tiempo, sabes, más tiempo con tu familia. O sigui, aquesta, jo ho veig completament dissociat. Sí. No ho puc entendre. T'està explicant que la seva mare plorava cada nit i que l'era igual perquè, clar, ella havia de passar més tiempo con su familia. Bueno, no, és que és aquesta trama raríssima.
Sí, per mi sobra. A mi no m'ha va d'interessar aquest punt de les Pombo.
Qui creieu que té l'última paraula quan estan editant d'això es treu, això no es treu? Ella, oi?
Maria Pombo. Claríssimament, vol controlar el relat de tot.
Doncs bé, Pombo, que la trobareu a Amazon Prime.
M'agradaria saber quan han cobrat cada un d'ells, perquè la mare de la Gabriela ve que deu haver-se endut un tanto.
Ai, espero que sí.
Molts calés, això segur. Juliana, fins demà.
Fins demà.
Marta, fins demà.
Fins demà.